Avui a COPE Catalunya i Andorra estem parlant de la pluja d'idees, propostes, per cert, no gaire ben enfocades, i sortides de to a les xarxes socials amb els més grans de 65 anys com a protagonistes. Ens ha cridat avui l'atenció. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Com, per exemple, Sergi, que en plena campanya de les municipals el president Pedro Sánchez els ha promès entrades de cinema a 2 €. Mentrestant, la DGT, per exemple, estudia fer molt més estricta que fins ara la renovació del carnet de conduir.
Sí, en aquest cas hi hauria una obligació de fer les renovacions de carnet a cada 5 anys, a més de superar, i aquí hi ha la discrepància, certes proves físiques per a la renovació. Majoritàriament els majors de 65 anys ho veuen com una mesura necessària, però a vegades pot arribar, en aquest cas si hi ha un mal ús, a ser discriminatòria. I és el que s'anomena, com tu molt bé has dit, amb una paraula, edadisme, que és un tipus de discriminació per a les persones grans. Però en aquest cas ens centrem ara en un dels temes claus com és el carnet de conduir.
Perfecte.
Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ja està la Joana, té 68 anys i bé, condueix des de que té 18, és a dir, és una conductora amb una experiència de més de 40 anys. Ella considera de que a vegades pot haver una certa discriminació, fins i tot de conductors que l'arriben a fins i tot a insultar, una cosa molt desagradable, i ella ho té clar. Si les facultats fallen, deixarà de conduir.
Ho tinc claríssim, sempre que tingui la consciència al seu lloc, però si en soc conscient de que no condueixo bé o que puc posar en perill la meva vida o la vida dels altres, segur que deixo de conduir.
I alguns col·lectius, com Som Sènior o Maria Pensionista, han avisat que algunes mesures estadistes de la Direcció General de Trànsit poden estar a un pas de la discriminació amb aquest col·lectiu. La Junta ens ha dit que ella mateixa deixaria de conduir si veu que la consciència o les seves facultats fallen. I també considera que en aquest cas les proves actuals poden ser motiu de crítica i reclame millores.
El sistema en general cada vegada sí que més amb la nostra capacitat per bellugar-nos i per fer coses o alguna cosa, i ens estan limitant per tot arreu. Quan la persona no pugui conduir, que es facin bé aquestes proves de valoració, i si no pot conduir perquè físicament no pot, vale.
Estaríem parlant d'un tema de si aquestes proves són necessàries o no, i sobretot doncs les proves físiques. A l'informatiu migdia ja ha passat Alejandro Requena, que és propietari de dues autoescoles, una a Sant Joan d'Espí i l'altra a Cornellà. Alejandro Requena considera que s'han d'adaptar criteris d'actualització perquè també hi ha un envelliment progressiu de la població i per tant cada cop hi haurà conductors més grans, i considera fins i tot positives que hi hagi cada 5 anys una prova. Fins i tot afirma que s'hauria de reduir aquest termini, i també considera que la clau de tot, òbviament, no és l'edat, sinó les proves físiques.
Claro. Yo entiendo que el criterio del centro médico es el que va a determinar si hay casos particulares, pero es evidente que de 65 a 70, de 70 a 75, de 5 en 5 años, es un periodo demasiado amplio y que quizá haya que revisar, básicamente, no por nada, sino por proteger a la persona mayor de 65 años que está conduciendo.
Queda clar que conduir no és una qüestió de data, sinó de salut, tot i que aquests factors estiguin relacionats, i que la discriminació a les persones grans no ha de passar desapercebuda. Al cap i a la fi estem parlant de civisme i d'educació. I per aquest motiu és molt interessant una guia de l'associació Som Sèniors amb aquest títol, Com combatre l'edadisme cap a les persones grans.
És un plaer tenir al telèfon a Lourdes Charles, que és la responsable de Som Sènior. Lourdes, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com se us acudeix fer aquesta guia, i m'expliques una mica en què consisteix?
Doncs mira, tot va sortir amb la pandèmia, que a la meva feina tenia menys feina i amb unes companyes que fem la mateixa ocupació, doncs ja estàvem totes a prop dels 60 anys, vam començar a pensar doncs què faríem, no? Què faríem quan ens jubiléssim. Ens vam imaginar escenaris tots possibles, no ens veiem amb un casal jugant al parxís ni viatjant amb l'inserso. A partir d'aquí vam anar veient possibilitats, vam començar un de research, que vol dir que vam consultar fonts secundàries, i vam veure que la majoria de les activitats i accions que es portaven a terme per les institucions estaven orientades a persones grans que tenien problemes sociosanitaris.
Sí.
Que això és totalment lícit, però clar, quedava una altra banda, un altre segment de població major de 65 anys jubilada ja, que té un estat de salut bo o saludable. I a partir d'aquí vam decidir ficar focus en aquest aspecte. Vam buscar un partner social, li vam presentar a l'Ajuntament, perquè vivim a Barcelona, i vam dir, bueno, doncs preguntem-ho a l'Ajuntament de Barcelona, diguem què li sembla, i li va semblar fantàstic. Vam començar a treballar durant el 21 fent una recerca amb professionals que ja treballen amb el món de les persones grans, més orientat en què estaven d'aquest dic, a les persones grans que tenen un envelliment actiu i saludable, i després vam treballar, vam fer focus group amb persones, amb usuaris, amb ciutadania, amb persones per veure tot aquest tema, com viuen l'envelliment. A partir d'aquí ja vam detectar que hi havia la necessitat de tractar aquest tema de l'edatisme. Inclús més enfocat a nivell professional.
Mira, m'has llegit el pensament perquè és el que t'anava a dir, perquè va dirigit també al món professional, concretament a tres grups d'interès, que són les institucions, nosaltres, els mitjans de comunicació, i també les empreses, no?, que influïm bastant en la creació de realitats.
Exactament, o sigui, amb els discursos que es creen i amb la manera de fer, per exemple, les institucions, hi ha moltes vegades que decideixen, els experts aquests i expertes, decideixen quin tipus d'activitats o d'equipaments necessiten, sense preguntar l'opinió. Això ja és no consultar, no tenir en compte aquesta persona, no? Per tant, ja s'actua de manera discriminatòria. Mentre que tenen una intenció, intencionadament o sense intencionadament, la majoria de les discriminacions a l'edat són no conscients, o sigui, sense saber que les estan fent, però fiquem focus més en persones que estan dintre d'aquesta fragilitat o dependència. Es focus en residències, com que són un blanc fàcil de robatoris, o sigui, posem amb més focus amb les pèrdues i les limitacions que no amb els altres potencials. I inclús les empreses, la publicitat que està orientada a les persones grans és audífons, pèrdues d'orina, batuts per tindre més força, saps? O sigui, per reforçar la dentadura, o sigui, ja també s'enforca, la publicitat és edatista, o sigui, primer són aquests tres stakeholders que s'haurien de crear aquestes realitats, o sigui, aquestes narratives, aquests llenguatges, aquests discursos diferents. I, posteriorment, evidentment, és conscienciar a la població de que existeix aquesta discriminació.
Certament és que al segle en què estem hi ha aquestes actituds i perjudicis cap al procés d'envelliment i la vellesa, eh?
Clar, és que estem parlant de que l'augment de l'esperança de vida doncs incrementa, no ens hi havíem trobat mai davant d'aquesta realitat, i ara és més important quasi inclús parlar de la longevitat, de què farà les persones. Clar, imagina't si jubilen de moment als 65 fins als 95, que pot viure tranquil·lament una persona, són 30 anys de la vida. No podem enfocar això com a pèrdues limitacions. Llavors, hem de canviar de manera de veure l'envelliment. És un canvi de paradigma. En lloc de veure el model de les necessitats, cobrir necessitats, que evidentment hi ha persones que ho necessiten, no? O sigui, que sí que tenen necessitats, però això per malalties, econòmiques, el que sigui, no? El model que hem de construir és el model de les oportunitats. Per fi ja no tens unes obligacions, no tens que anar a treballar, no tens fills a casa. Estem parlant que hi ha un nivell de salut bo i saludable. O sigui, fins a la persona de 65 als 75 anys, un 75% té una salut bona i saludable. Imagina't si té possibilitat de fer coses.
I tant.
Però és que del 75 als 85 és un 44% de la població que encara té una salut bona i saludable. I més de 85%, de 85 anys, perdona, és un 33% de la població.
Sí, sí.
Per tant, evidentment, hem de canviar la manera d'entendre l'envelliment. Si les persones no volen ser grans, perquè, clar, ser gran són desvaloritzacions, són estereotips negatius. Per tant, hi ha una contradicció. La gent vol aquesta eterna joventut que no és possible. O sigui, s'està identificant amb un model que és contradictori a el que està vivint com a etapes vitals. O sigui, que hi ha un conflicte d'autoimatge, d'autoconcepte, que evidentment afecta les persones. Hi ha gent que ens deien als focus group, celebro més el sant que no l'aniversari.
Certament.
Perquè no volen fer anys.
Hem d'acabar amb tantes coses, Lourdes, per exemple, aquelles expressions que reflecteixen microedatisme, no? Allò d'anomenar avis sense tenir aquest rol familiar, per l'edat que tens estàs molt bé, t'estàs fent gran, tot el dia t'estàs queixant, no entenc les presses de les persones grans, i després no hi ha res pitjor. Mira, veiem a un tuit una persona, bueno, dic persona per dir una cosa, no? Que deia que els avis, els jubilats, se'ls veti les entrades als supermercats els caps de setmana perquè ho col·lapsen tot i triguen molt a agafar les coses un cop compren. Frases d'aquestes no es podem permetre. I està claríssim que hem de combatre aquest edatisme sí o sí. Per la gent que vulgui veure aquest estudi, aquesta guia, on ho poden fer? Jo la tinc a les meves mans. La podem aconseguir a través de la plana web?
Sí, doncs això es pot aconseguir. De moment no està encara publicada en paper, encara que l'Ajuntament de Barcelona doncs sí que té aquesta intenció també de publicar-la en paper, però ja està en format PDF a la web de Barcelona. Es diu Com combatre l'edatisme de les persones grans, de la teoria a la pràctica, perquè primer fem un recull teòric fins a arribar a aquesta eina pràctica, no?, on es mostren les conductes que hem d'evitar i canviar-les per les que hem de fomentar, no?
I tant que
sí. També a la web de Som Seniors. A la web de Som Seniors hi ha l'eina pràctica, i a dintre d'aquesta eina pràctica doncs es pot trobar el contingut de difusió gratuïta. Uh-huh.
Doncs jo de tu agafaria i tindria amb mi aquesta guia perquè ens valdrà absolutament per tots com combatre l'edatisme cap a les persones grans. Lourdes Charles, de Som Sènior, responsable, gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona. Cal gent
gràcies,
com tu i com tots vosaltres, els que esteu a Som Sènior. Gràcies, una abraçada, enhorabona.
Gràcies, bona tarda.